A continuació, l'entrevista amb Sílvia Petit, Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio en xarxa de Tarragona.
Volem saber més coses de la Fundació Smart City de Tarragona, que treballa doncs amb aquest món smart que ja està a les nostres vides, aquesta intel·ligència, i evidentment que és el present i el futur. Avui tenim de convidat el Sergi Lozano, que és membre d'aquesta Fundació Smart City i que a més també treballa més concretament en projectes europeus. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Doncs evidentment parlem de Tarragona, del Camp de Tarragona, sabem que també Reus està entrant en aquesta fundació, s'ha de fer pinya, però suposo que mirar Europa sempre és important i necessari, no, també?
Sí, de fet, actualment, cada cop cada cop més la gent que està treballant en temes d'innovació en general, de recerca, cada cop mira més a Europa, especialment a l'hora d'aconseguir finançament. Això, si li preguntessis a algú de les universitats, t'ho diria, però rotundament sí.
Sí.
Si estan volcant. Altres àmbits que no estan tan lligats, no, però progressivament sí. Cada cop, quan necessites finançament o vols, diguéssim, desenvolupar un projecte més o menys gros o més o menys ambiciós, vas a buscar finançament allà a Europa. Uh-huh. Que no vol dir que no hi hagi línies, diguéssim, a nivell de Catalunya, de l'estat espanyol, però cada cop hi ha més pes d'Europa i fins i tot els finançaments que són d'altres àmbits cada cop segueixen més les directrius d'Europa o fins i tot reben part del finançament d'Europa, per tant segueixen les seves línies. Tot està com molt encarat cap allà. Llavors, també és veritat que el tema d'aconseguir fons europeus no tampoc s'ha de veure com un objectiu en si mateix, és a dir, no, a la Fundació un dels nostres objectius no és aconseguir diners europeus perquè sí, sinó que el finançament europeu et permet una sèrie de coses.
Yeah.
Uh-huh. Permet avançar cap als teus objectius i desenvolupar els teus projectes d'una sèrie de maneres. Per exemple, si tu tens un projecte que has desenvolupat aquí, que ha anat bé, però que vols exportar-lo a algun altre lloc, vols portar-lo a algun altre lloc, o vols desenvolupar-lo més enllà, una
Exacte.
Mica més...
Uh-huh. Això més fronteres, no?, per dir-ho
Clar,
així.
Sí. Uh-huh. O saps que altres llocs podria ser interessant reproduir
sí.
el teu projecte, això és un cas perfecte per a un projecte europeu.
Molt bé.
Si tens una problemàtica que estàs treballant, has fet alguns projectes interessants, la cosa va bé, però encara et falta una mica més, voldries aprendre una mica més de com s'ha resolt aquesta, o com s'ha adreçat aquesta problemàtica a altres llocs que estan en una situació similar...
Uh-huh.
També un fons europeu pot ser una bona esquema de finançament. Per què? Perquè altra gent que estarà a la mateixa situació que tu voldrà fer pinya, voldrà ajuntar-se amb tu amb algun consorci per anar a buscar tots junts diners, per fer proves, per intercanviar experiències, coses d'aquest tipus. Per això és pel que serveixen els projectes europeus.
Val
a dir també que, bueno, doncs que segons el tipus de finançament que vas a buscar, doncs poden arribar a ser bastant generosos en el sentit del volum de finançament i per tant doncs pots fer coses que no podries fer. Idealment la idea és que aquests diners serveixin per fer coses que ja t'havies plantejat, objectius que ja tenies,
sí.
Fer-les millor.
Molt bé.
O anar a buscar a altres llocs experiència o potser una experiència en el que has fet o potser un coneixement tècnic que no tens, coses així, que et serveixi per això.
Com a complements, no?, per millorar
Exacte.
Aquell projecte i per fer-lo més gros, més interessant i més atractiu, fins i tot.
Exacte. O sigui, és una mica aquesta és l'objectiu, i així és com ho enfoquem nosaltres.
Quan
tenim una necessitat i anem a mirar quin és el finançament europeu que conforma... mirem els esquemes de finançament europeu que hi ha, normalment es publiquen en uns calendaris amb bastanta anticipació, o sigui, tu pots saber que, per exemple, al març del 2019, al març de l'any que ve, hi ha un deadline, s'acaba un termini per presentar un tipus de projecte que es podria interessar. O sigui, pots treballar amb temps.
Molt bé.
Llavors, la idea és aquesta, buscar què és el que millor s'ajusta a les teves necessitats.
Quan hi ha un projecte que funciona, per exemple, l'altre dia, Sergi, coneixíem el projecte, el Helix, que treballava també en persones amb discapacitat, doncs comentàvem justament, no, que s'havia inventat una eina per poder escriure a mà, no només amb ordinador. Clar, dius, és nostre, però clar, això es pot compartir, no? Si un altre país el pot utilitzar i que aquestes persones, parlem a més d'una cosa molt social, puguin tenir una vida millor, està molt bé, no?, compartir-ho i no sé, no?, intercanviar idees bones.
L'Elix és un perfecte exemple. O
sigui, molt bé.
Sí, perquè és... A més, és molt característic de les coses que fa la Fundació. La tecnologia juga un paper important, però, diguéssim, les parts més atractives, amb més impacte, és la part ambiental, de reducció de contaminació i, sobretot, social.
Molt bé.
Dóna la casualitat, també, que la Comissió Europea darrerament li dona molta importància també al tot el tema d'innovació social, dels impactes socials d'aquesta mena de projectes. Per tant, des d'aquest punt de vista... hi ha una sèrie de convocatòries on podríem anar.
Molt bé.
Des del punt de vista nostre de desenvolupament del projecte, l'Elix ha tingut un recorregut local. Estem contents amb els resultats,
sí,
realment.
Sí, sí, sí.
A més, és molt, molt colpidor quan veus el bé que ha anat, no?
Sí.
I llavors, a partir d'aquí, el que ens plantegem és, bueno, això es pot fer més gran, en la mateixa línia, es poden incorporar altres aspectes, o com dius tu, podem provar d'explicar la nostra experiència a altres
Exacte,
llocs,
sí.
Perquè gent amb un escenari, una situació similar, doncs ho pugui implementar als seus llocs. Potser ells ho implementen, troben alguna variació, fan alguna cosa diferent que després a nosaltres
Exacte,
ens pot servir.
Exacte, sí.
És la idea de l'intercanvi d'experiències.
Exacte. Uh-huh.
I al mateix temps, si es creix en aquest àmbit, doncs potser es poden incorporar altres actors al nostre propi projecte, potser... alguna empresa tecnològica li pugui interessar algun dels aspectes de l'Elix i ajudar-nos a desenvolupar-lo, coses d'aquest tipus.
Molt bé.
Llavors, certament, actualment estem mirant a veure quines de les línies de finançament, sobretot en l'àmbit europeu, que hi ha o que hi haurà en el calendari més proper, ens podria encaixar en aquesta idea de desenvolupar l'Elix.
Uh-huh.
En això està.
Sí, t'ho preguntava perquè de vegades en un món tan global i tan multicultural també les fronteres de vegades ens separen, eh?
Mm.
I ja no a nivell social, que encara ens ajudem molt, però és veritat que a nivell polític les fronteres són molt clares i dius, ara jo no vull aquesta idea d'aquests perquè no, i fa ràbia no aprofitar idees tan bones, siguin socials, ambientals, tot el que sigui millor la qualitat de vida de les persones humanes, no?, com diem normalment,
sí.
Doncs està molt bé, no? Així, per això et deia aquest intercanvi, no?
Completament d'acord.
Uh-huh. En quin punt estem, si ens comparem amb Europa? Estem bé? Anem per bon camí, Sergi? O ens falta?
En quin sentit?
Vull dir, a nivell de projectes, a nivell d'inversions, a nivell que doncs, l'administració doni suport a aquests projectes nous i tal.
Vols dir en l'àmbit nostre de la Fundació?
Exacte, de la Fundació Esmar, el que seria el Camp de Tarragona.
Bueno, estem, diguéssim, en un punt intermig,
molt
diria
bé.
Jo. Arreu d'Europa hi ha iniciatives molt, molt avançades.
Sí.
També val a dir que el tema de Smart Cities és un àmbit com molt multidimensional, o sigui, ja han explicat aquí els meus companys que no és allò que diguis és exactament això i tothom aplica exactament el mateix, sinó que també canvia la interpretació i el desenvolupament que es fa. Llavors, a vegades és difícil comparar directament. Però tot i així sí que és veritat que hi ha iniciatives arreu d'Europa que són molt punteres, on estan molt ben alineats els diferents actors, les administracions de diferent nivell, actors del sector públic, actors de l'àmbit del coneixement, i quan això passa, quan estan alineats, quan tenen els objectius clars, els projectes són molt interessants.
Molt bé.
D'acord? El que deien de l'Elix també és un cas interessant de com es poden alinear diferents actors que tenen diferents interessos i doncs surt un projecte. També és veritat que hi ha altres llocs d'Europa on això ni tan sols s'ha plantejat o potser s'ha desenvolupat un projecte de Smart City només des d'un punt de vista d'un dels actors, llavors altres no s'incorporen.
Sí.
O potser projectes molt tecnològics que des del punt de vista de la Fundació no són prou smart. Recordem que la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City té, diguéssim, que li dona molta importància als aspectes socials i ambientals del concepte de Smart Cities. A altres llocs, tradicionalment, s'ha basat molt en l'aspecte tecnològic i aquí ho segueix veient així. Llavors, des d'aquest punt de vista, bueno, diguéssim que estem en un punt intermig.
Molt bé, perfecte.
Aquí també, el fet de poder d'involucrar-se o de participar en projectes europeus també ajuda, perquè si participes en projectes europeus amb altra gent que està arreu d'Europa fent temes, evidentment ja compartirà les experiències respecte al teu projecte, però una cosa porta a l'altra. O sigui, exacte, si vas a una reunió del projecte al seu lloc, doncs segur que t'ensenya algunes altres coses que estan fent. Uh-huh. O en part de les reunions segur que es discutirà, doncs, escolteu, això com ho adreceu vosaltres? El tema de la governança, com aconseguiu alinear els diferents actors? Tota aquesta mena de coses sempre surten. I la manera de que surtin és poder seure junt amb aquesta gent.
Clar.
Per tant, doncs, si es pot anar a una conferència a explicar el projecte, que de fet també s'ha fet alguna vegada, està bé. Si pots participar en un projecte, en un projecte europeu amb altres actors, encara està millor perquè, bueno, es poden intercanviar experiències.
I al final és un bon aparador, no? El fet de compartir, anar a un país o que aquell país vingui a casa teva és el millor aparador possible, no? Jo t'ho comentava abans a micròfon tancat, l'altre dia vaig estar al Cir Romà de Tarragona i vaig veure un vídeo que ens fa veure com era el circ a segles enrere, i al final vaig veure Fundació Esmercet i vaig dir, això també serveix. Vull dir, em vaig alegrar perquè dic, clar, és una cosa que m'apropa la vida romana a la meva actualitat, no? Patrimoni també és un tema que la Fundació té molt en compte, Sergi.
Exacte. La Fundació, junt amb l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament, portem treballant bastant en diferents projectes i iniciatives.
Molt bé.
El tema d'Imagine o de la recreació de Tàrraco és un exemple que ha tingut molt de... diguéssim, té molta visibilitat, sí, i ha tingut molt d'impacte, està molt bé.
Uh-huh.
I ajuda això, el que dius tu, a integrar la idea de la ciutat, la Tàrraco romana, en el nostre escenari actual, uh-huh, com els espais que tenien una funció, doncs al llarg del temps han canviat de funció, però segueixen sent part de la ciutat, d'una ciutat que canvia, que
sí,
són part del mateix, no? És una ciutat viva que va evolucionant. Però en patrimoni també s'ha treballat amb altres coses, per exemple, el projecte de Civic Tàrraco,
sí,
que el que bàsicament el que es buscava és posar d'acord a diferents actors relacionats amb els espais patrimonials per veure com gestionar aquests espais patrimonials, és a dir, els veïns que viuen, per exemple, a la Part Alta, que és un barri, hi ha gent que hi viu i té les seves necessitats i té la seva residència allà, però també els tècnics municipals, que són responsables del que és el manteniment del patrimoni UNESCO, en general del patrimoni històric de la ciutat, diferents gent que realitza activitats, o gent de l'àmbit del coneixement que estan vinculats al patrimoni, no? En aquell projecte doncs, es buscava això, posar d'acord aquesta gent per veure noves maneres, a veure com podem gestionar aquests espais patrimonials, que són patrimoni per una banda, però també són part de la
Tarragona, ciutat, no?
De la Tarragona actual.
Sí.
Són espais que, bueno, que la gent fa servir actualment.
Uh-huh.
En aquesta línia també, per exemple, és també un bon exemple de com de cosa que es pot desenvolupar més o que es pot, un projecte que es pot desenvolupar gràcies a o mirant cap a finançament europeu. Per què? Perquè no som l'única ciutat a la que li passa això arreu d'Europa. Arreu d'Europa, especialment al Mediterrani, hi ha ciutats en les que hi ha superposada com a mínim part del patrimoni antic amb el que és la ciutat moderna. I diferents llocs han adreçat les problemàtiques o la necessitat de fer conviure les dues coses de diferents maneres.
Molt bé.
Casualment, el 2018 és l'any del patrimoni cultural i llavors, doncs, una mica com a reflex d'això, aquest any i també l'any vinent, crec que sí, l'any vinent, no sé si el 2020 també, hi ha una sèrie de línies de finançament per temes relacionats amb el patrimoni cultural.
Molt bé. Mm-hmm.
Llavors, també una de les nostres intencions és veure possibilitats d'associar-nos amb altres llocs que han desenvolupat projectes locals similars als nostres per veure com gestionar el patrimoni, com gestionar el patrimoni d'una manera integrada amb els usos actuals, i intercanviar experiències. Escolta, això ens ha funcionat, no ens ha funcionat, com ho heu fet vosaltres? Mira, nosaltres potser ho tenim una mica diferent perquè ho hem vist així, o no tenim aquesta gent, però tenim aquests altres.
Molt bé.
És una mica, en aquest cas seria l'exemple del que et deia d'intercanvi d'experiències també.
Molt bé.
O sigui, i amb això que repercutís d'alguna manera en les polítiques de gestió dels espais patrimonials que, a veure, els tècnics de l'àrea de patrimoni, evidentment, estan oberts a tot el que està passant al voltant, però sempre una experiència directa sempre és una mica més enriquidora.
Home, jo penso més que és un dels atractius de la Peralta de Tarragona, el fet de poder anar a un lloc i conviure en un tros d'una paret o el que vulgui romà, no? Sí, es pot plantejar l'eterna polèmica de si ho podríem tirar tot a terra i recuperar tota la Tarragona romana, però clar, és que llavors Tarragona seria tota, no?, sencera. Però aquesta convivència, no?, que tu parlaves, jo crec que fa que la Peralta sigui molt atractiva per això, no? Anar a un restaurant amb una paret que està recuperada, amb un terra, no sé,
clar, com és bonic. El tema és aquest, com compagines,
sí,
les dues coses.
Exacte.
El que realment volem, preservar el nostre patrimoni cultural,
sí,
però al mateix temps doncs, no el volem convertir en un...
En un ressort només,
sí,
romà.
En un parc temàtic de la Tarragona romana, sinó
sí,
que és,
sí,
bueno, part de la Tarragona actual, de la, de la vida.
Molt bé.
Llavors.
M'agrada. Doncs Sergi Lozano, que és l'home que s'encarrega a la Fundació Smart City dels projectes europeus, que m'ha dit que estem per bon camí, i jo ho crec, i a més tenim una fundació que treballa amb això, que hem sigut, a més, capaços d'unir força amb Reus, que també crec que és un pas molt important, perquè sempre estem, com dèiem, en aquesta eterna lluita que no entenem, el segle XXI no té ni cap sentit ni res, i doncs amb el tema patrimonial, com deia també el projecte Helix, que l'altre dia el vam explicar i que ens va enamorar, veure que tota aquesta tecnologia que al final ens fa una mica de mandra a vegades, no?, els de certa edat, vull dir, és mòbil i ordinador, al final te'n dones compte que és per millorar la vida, no? I nostra i de moltes persones que ho necessiten, i crec que és molt xulo. Sergi Lozano, gràcies per estar als micròfons de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Gràcies a tu.
I a seguir amb la Fundació Smart City, seguir treballant molt. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Molt bon dia.
Adéu.